L'estat de Gràcia, amb en Roger. De Gràcia, esclar, doncs si no.
Passen 7 minuts de les 5 de la tarda. A aquesta hora, l'estat de Gràcia, ja ho sabeu, fem classe de filosofia amb el mestre Bernat Adéu. Bona tarda, com estem?
Molt bé, deixeble.
Segur que estàs bé?
No.
Quina de les dues afirmacions és la real? Doncs una de les dues és una mica mentida, per tant, potser està sent una mica hipòcrita.
Ah, bé.
M'ha agradat aquesta entrada.
Sí, és, eh?
És un professional, vostè, eh?
Perquè avui volem parlar i volem, sobretot, escoltar el que ens hagi de dir Bernat Adéu sobre la hipocresia.
I per introduir el tema, mira, tenia ganes d'anar a fer footing amb Pablo Iglesias.
No podràs vivir aquí.
A mi me parece más peligroso, Ana Rosa, el rollo de aislar a alguien, porque entonces no saben lo que pasa afuera.
Ya.
Es decir, este rollo de los políticos que viven en Somosaguas...
Hola, buenos días.
Buenos días. Que viven en Somosaguas, que viven en chalets, que no saben lo que es coger el transporte público, que...
Aquesta és una conversa, ho posem en context, perquè ara els oients potser s'estranyaran, que Pablo Iglesias feia amb Ana Rosa Quintana fent una mica de footing per Vallecas. Sabeu que Pablo Iglesias vivia fins ara a Vallecas, fins ara que s'ha comprat amb la seva dona, amb la Irene Montero, el que en espanyol es diu un casoplón.
M'agrada tant aquesta paraula.
Casoplón és una paraula
jo
molt...
Jo penso en els tres porquets. Casoplón. Això de soplón.
Soplón.
A un lloc molt bonic que es diu Galapagar, que és bàsicament conegut perquè va néixer el gran poeta i torero José Tomás. Llavors, ell estava aquí criticant els polítics que per comptes de viure als barris, doncs, anaven a fora, bàsicament per no tocar a la gent. I aquests dies, ahir li preguntaven a la seva companya si no creien que aquesta posició respecte al que havíem pensat era una mica hipòcrita. Aquests dies hem parlat d'esborrar tuits, de gent que pensava, sí, feia un moment una cosa i ara en pensa una altra. L'Elisenda Alemanya avui li han tret una, em sembla que era una carta al director, on deia coses estranyes que ens feien per davant i per darrere els espanyols.
Sí. Què
ha dit el molt honorable 131, que diguéssim ha anat esborrant tuits que segurament encara pensa. I hem parlat sovint aquesta setmana arrel d'aquestes anècdotes de les diferències entre allò que els polítics pensen o diuen pensar i allò que fan, o entre allò que fan i allò que pensa. I s'ha deixat sentir de nou, com dèieu, aquest concepte molt apassionant, que de fet és un concepte únicament relatiu a l'ètica occidental, que és la hipocresia.
Hipòcrita, senzillament hipòcrita, perverso, te burlaste de mi.
Aquest bolero és realment una lliça de filosofia.
Boníssim.
Con tu labia, més diu. Què és un hipòcrita? La hipocresia es defineix com la simulació de qualitats i de sentiments que hom no té. Aquesta és la definició que fa el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. L'origen del mot grec hipòcrisis vol dir, curiosament, actor, covard o mentider. Aquesta idea de que els actors són una mica mentiders era pròpia també del teatre grec. I la paraula, l'adjectiu, hipòcrites, es compon de hipo, que vol dir baix, i crinein, que vol dir decidir. És a dir, l'hipòcrita és aquell que decideix por lo bajini, diem.
Por lo bajini.
És a dir que...
Estem avui molt castizos, eh?
Que quan estàs...
Sí. Casoplón, por lo bajini...
És que por lo bajini...
No. Sí. Hi ha expressions que només es poden dir d'una manera.
No, a mi em fa molta gràcia. Sí, sí, sí. Llavors, la hipocresia és això, decidir una mica en falset, diríem, eh? Més normativament. Com us deia, un concepte molt interessant, exclusiu de l'ètica occidental, que pressuposa, i aquesta és la cosa curiosa, que hi ha d'haver-hi un equivalent bastant clar entre allò que diem sobre nosaltres mateixos o allò que pensem del món i allò que fem. És a dir, dit d'una altra manera, que la moral, més que un pensament ètic abstracte i coherent, que això també, hauria de ser o de conformar el tendir a que les nostres conviccions i els nostres actes cada vegada casin més, s'assemblin més, i per tant hi hagi aquest emmirallament. I per tant, el discurs de la hipocresia ens diu que la moral, en certa manera, no pot ser un discurs autònom, per racional que sigui, sinó que s'ha d'acompanyar d'això d'una coherència. En definitiva, que és millor, per dir-ho ràpid i malament, un cabronàs coherent que no pas un monjo pecador, per dir-ho així. És a dir.
Sí. No, és que estava pensant que això acaba passant molt amb el món de la política quan algú diu, mira, prefereixo algú de dretes, que me la foti per tot
exacte.
Arreu,
però que el veus venir.
Que un d'esquerres que m'enganya...
I a més les dius sempre amb aquesta veu.
Sempre amb aquesta veu.
Amb un escuradents a la boca.
Que és la veu d'escuradents. Prefereixo. Llavors, clar, els filòsofs, i especialment els eticistes, que són els filòsofs que es dediquen a la moral, clar, tendim a lliçonar molt, amb la qual cosa, com us podeu imaginar, doncs hi ha molts pensadors als quals s'ha acusat de tenir una doble o triple moral. El cas més habitual, ja n'hem parlat alguna vegada en aquesta secció, i a més és molt oportú quan parlem d'aquesta idea del xalet, del cassoplon de Pablo Iglesias, fou el meu estimat amic Luci Anicènica, que és un dels meus filòsofs preferits.
El cordobé.
El cordobé, exacte. Senyor que neix al segle IV, l'any 4, perdó, abans de Crist, no al segle IV, l'any 4 abans de Crist, i mor al 65 després de Crist. Era fill d'una família de retòrics i de procuradors. Procuradors eren els notaris de l'imperi romà.
Com el Rajoy.
Exacte. Era un tio, per dir-ho així, de la casta. Amb molts possibles, per dir-ho així. La seva família era una família molt de pasta. I ell, quin era el problema? Que es va inscriure en una escola de pensament que era l'estoïcisme, l'hem comentat moltes vegades, i un dels manaments bàsics de l'estoïcisme aposta sobretot per una paraula que ara ens sona molt, que és l'austeritat. Com deia un dels... L'estoïcisme és una escola d'un abast llarguíssim, va de pràcticament del segle III abans de Crist al segle III després de Crist, i una de les coses bones que té aquesta escola és que hi ha des d'emperadors com Marc Aureli, que era un filòsof estoic, Sèneca, que era un paio, diguéssim, de l'alta societat, fins a esclaus com Epictet. I una de les màximes morals d'Epictet era que la millor manera de no necessitar res, és a dir, de no tenir desitjos i, per tant, de no tenir frustracions, era no tenir gran cosa. Sèneca va ser conseller d'emperadors, de Claudi, de Neró, i el seu final, el final de la seva vida és molt famós perquè va ser obligat a suïcidar-se perquè havia estat acusat de conspiració contra Neró, i els romans tenien una cosa molt curiosa, i era que quan et condemnaven a mort, sí, si tu et mataves... Sí. Els béns de la teva família els conservaves.
És veritat, això.
Llavors, si tu mateix et disposaves a entrar a la banyera i a tallar-te les venes, doncs la teva família podia disposar dels teus béns. Quina és, per tant, la hipocresia amb la qual s'acostumava a acusar a Sèneca quan parlava d'austeritat? Doncs tenia molta pasta. Money, 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 money. If you happen to be rich and to feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escape. If you happen to be rich and
alone... També tinc una cosa, es pot tenir molta pasta i ser auster.
Bingo, aquí està un dels temes. Ja has avançat.
Perdó.
Una de les... No, està molt bé avançar-se, la realitat. Hi ha un diàleg que es diu sobre... A veure, Sèneca era molt conscient del que la gent li deia, és a dir, que la gent l'acusaria... L'idea, escolta, tu parles de l'austeritat, però en canvi ets un tio molt ric. Llavors, en una de les seves obres més famoses, que es diu Sobre la felicitat, afronta el tema de la riquesa. I una mica fa una de les giragonses retòriques per les quals jo me l'estimo tant, perquè realment era un vendemoto escènica extraordinari. I en un moment d'aquest diàleg, en el paràgraf 26, diu: les riqueses en mans de l'home savi són esclaves d'ell, mentre que en mans de l'estúpid el dominen. És a dir, el que està dient és que el ric sap administrar mentre que la persona estúpida és dominada pels diners. Mm-hmm. El savi no permet res a les riqueses, diu Sèneca. A vosaltres, evidentment s'està adreçant als pobres, a vosaltres les riqueses us ho permeten tot. Vosaltres, com si algú us hagués promès la seva possessió eterna, us hi acostameu, us hi adheriu. El savi medita sobre la pobresa, especialment quan es troba enmig de les riqueses. Realment és un jefe, el tio.
Té un morro interessant.
Però té un grandiós morro.
Sí. Però és que em recorda el discurs de l'època de la crisi de heu estat vivint per sobre de les vostres possibilitats, gent pobra.
Exacte.
Us heu comprat una tele massa grossa.
Exacte. I a més està justament dient el que deien molts banquers. El problema no és que sigueu rics o pobres, sinó que la riquesa et domina a tu, o sigui, el problema és si tu domines la riquesa o la riquesa et domina a tu. Llavors el que diu Sèneca és que si l'home és savi, aprèn a ser ric, però igualment pot viure com si tingués poc. I que, per tant, el tema no és si tens molt o tens poc, sinó la dependència que tu tens respecte als diners, que és una cosa de les quals podia haver dit Pablo Iglesias si hagués citat a Sèneca, cosa que no crec que passi, tot i que podria. Perquè
tinc la sensació que Pablo Iglesias ha fet una defensa molt tova.
Sí.
No?
I de fet l'ha fet ella més, que no pas ell. Ha sortit.
Però m'ha passat amb el mateix cas amb Pablo Iglesias que amb Quim Torra. Els he vist amb un perfil molt baix,
molt
responent.
Baix. Perquè tothom, jo diria que estem en un moment on els polítics tenen molta por d'ofendre. Fins i tot ell ha dit que la hipoteca que paguen és a molts anys vista i que, per tant, només paguen 800 euros cada un.
Quan jo crec que el que hauries de... Perdona, no ho sé, perquè hi porto hores pensant, però dius, home, potser el que hauries de dir és contraatacar dient, escolta'm, és normal que em compri un pis, ho fa tothom i no hi ha sortida. Exacte. El mercat és el que és.
Exacte, i de fet jo no...
Si les coses fossin diferents i vosaltres les haguéssiu fet diferents, jo viuria diferent.
O jo podria ser fins i tot un ermità o podria viure al carrer, però resulta que vull viure com més o menys tothom i no això em treu d'aquello que jo aposti per la justícia social i perquè la gent pugui pagar-se un pis, etcètera, etcètera, que és una cosa que tractarem quan parlem dels cínics. Segueix Sèneca en aquesta línia que us deia, no? Diu, mai el general parla de les riqueses, diu, i fa una metàfora d'aquelles tan bones que fa Sèneca, diu, mai el general confia en la pau fins al punt que no es prepari per la guerra. Una guerra que encara que no es dugui terme està declarada. A vosaltres, una casa bonica, fixa't, sembla una cita pensada per l'Iglesias, com si aquesta no pogués cremar-se o caure derruïda, us omple d'orgull. A vosaltres les riqueses us deixen amb la boca oberta com si aquestes desafiessin tots els perills i les considereu massa grans com perquè la fortuna us les pugui arrabassar. Aquest és un altre clàssic del pensament estoic. Sèneca diu que una de les coses que fan els hipòcrites és valorar les coses o valorar les riqueses, la gent que es deixa endur per les riqueses, com si aquestes no se n'anessin mai. Mm. I el que diu Sèneca, diu, l'important és que tot allò que tu tinguis, per dir-ho així, pensis que és caduc i que, per tant, la teva dependència...
És a dir, si ets un general, encara que sigui època de pau, has de pensar en la possibilitat de la guerra i que ho puguis perdre tot.
Exacte. Exacte. I Sèneca, hi ha una frase molt famosa del De Vida Beata, que és aquest diàleg, que diu que tu has de menjar amb una cullera d'or com si fos de fusta. És a dir, tu sempre has de pensar que les teves riqueses són fútils. Llavors, clar, advocat del diable, que la gent li deia a la gent li deia a Sèneca, que diu, home, si són fútils, doncs escolti...
Tregueix-se-les de sobre i dona-les.
Tregueix-se-les de sobre i comparteixi, no? Però clar, hem de pensar que Sèneca escriu i viu en una societat on la diferència de classes està molt, molt, molt assumida. Mm-hmm. Cosa que també passa ara, és a dir, tothom assumeix, diguéssim, d'una manera molt natural que l'1% de la població mundial o el 0,0001% de la població mundial tingui molts més diners que l'altra penya. I acaba Sèneca aquest paràgraf tan bonic. Diu, enmig de l'oci us entreteniu amb les riqueses i no preveieu que corren perill. Qui es bulla que s'endugui les riqueses del savi, està parlant, és a dir, si algú li roba els diners al savi, li permetrà quedar-se amb tot allò que li és realment propi, perquè el savi sempre viu feliç amb allò de què disposa, despreocupat totalment pel futur.
Aquesta és la clau. Podries entrar a casa de Sèneca, fotre-li tot, que ell es quedava tan tranquil.
Exacte.
Pues però fixa't que, endavant.
Fixa't que quan es va haver de morir, no obstant això, es va suïcidar perquè
no perdessin totes les propietats.
Llavors, Sèneca, d'una manera molt més elaborada, per dir-ho així...
Però espera't una cosa, ara ho entenc. És a dir, ell ho feia pels seus, perquè els seus igual no serien tan savis com per viure amb no res. I va pensar, aquests pobres desgraciats...
Què faran sense
diners? Què faran sense diners? Jo ho sabria fer, però ells no.
Exacte. És una mica goig divin, Sèneca. Per dir-ho així, és aquell...
Ja està. No cal que expliquis res més, ja t'he entès.
És aquell ric que va per l'Empordà amb xandall?
Sí.
Amb xandall lleig?
Sí.
Saps aquell tio que està fotut de peles i va amb una Adidas dels anys 80?
Trencant, ratat.
Que dius, escolta, no caldria que et facis el pobre, però sí que és cert que posa, jo crec que el pensament senequià posa un tema molt interessant vist des de la societat del capital, que és dir, escolta, potser hauríem d'assumir que més enllà de la justícia social, més enllà d'aquesta hipocresia que tenim tots, perquè tothom tingui de tot, hauríem, diguéssim, d'agafar més naturalment la tesi de que en el fons tothom volem guanyar diners i tothom volem tenir cases i que ens fa feliços tenir casa i que com que les mateixes coses a tot el món ens fan feliços, no tots les podem tenir. Per tant, Sèneca ens posa una mica en aquesta dubte. I, escolta, al final, que no ens faci vergonya, és a dir, a l'Iglesias, aquesta cosa que deies tu de ser tou, no? Diu, escolta, miri, doncs sí, jo vull tenir una casa bona,
i què?
No sempre m'he guanyat la vida i ara me la guanyo bé.
I a més, pots dir, a més, penso que en aquell moment em pensava que s'havia de viure a ciutat i ara penso que inclús allà puc seguir pensant en el que passa a la ciutat i passar-m'hi moltes hores com per estar connectat.
I a més, o per exemple, tinc ganes...
Roger, qualsevol diria que estàs pensant en comprar-te una casa
muntada.
No, i que estàs ja abonant el terreny.
No, però és que em fot...
Estàs una mica Sèneca, alerta.
Em fa una mica de pànic, més que els atacs, de veritat, que últimament n'hi ha molts i molts de mal gust, em fa molta por que la gent no respongui. I que això quedi sempre amb un bombardeig sense resposta.
I que respongui en falset, i per exemple ell podria dir perfectament, mira, abans jo no valorava el fet de passejar per un lloc 5 minuts sense que em paressin 100 persones, o sense haver de sortir amb 4 guardaespatlles, i per això m'he comprat una casa a les
altres. T'he de dir que en general l'esquerra i la gent així com més, no sé dir-t'ho, ja no sabria posar un adjectiu, però hi ha una certa gent que li costa més respondre, en canvi hi ha gent que aguanta molt, no sé, Cifuentes, per exemple, va aguantar molt.
Oh, i tant. Saps? I us vaig dir el dia que vam parlar de la mentida i de la bullshit, jo crec que ell encara es pensa que té un màster.
Ara m'he imaginat Cifuentes en el seu...
Ballant rigui.
Sí, també. En el seu despatx de la Complutense, parlant amb el màster que no existeix. Querido màster, ella
com
sola.
Com si fos sí. El masculell del sí. Polònia,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
Amb aquell mitjó.
Sí, 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 com que encara creu que el té, realment.
Clar, la conya de tot això que ens deia, que ens deia Sèneca és un problema molt actual. És a dir, com en una societat del capital, en el que us deia, ens empeny la mateixa cultura a tenir coses i a voler tenir les mateixes coses, com podem no ser hipòcrites? És a dir, com podem desitjar una igualtat per tothom, per dir-ho així, que no xoqui amb les nostres ànsies de tenir més que el veí, per dir-ho així, de cobrar més que el nostre company, etc etc. Aquesta és una problemàtica que van encarar uns filòsofs fins i tot anteriors de Sèneca, que és una escola que curiosament es diu d'una manera que ha acabat associada amb la hipocresia, que és l'escola dels cínics. Una persona cínica avui en dia és una persona, diguéssim, que té una doble o triple moral, però, en canvi, els cínics, originalment cínic, ve de cunicós, en grec, que vol dir... El cunicós era la persona que vivia com un gos. És a dir, pràcticament els cunicós eren els indigents...
Diògenes.
Diògenes és un dels grans exemples de l'escola cínica. De fet, els cínics, fixa't si eren uns filòsofs estranys, que només tenim fragments del que havien dit, recol·lectats per un historiador de la filosofia que es va dir Diògenes Laerci, un Diògenes posterior al Diògenes el cínic, perquè de fet eren uns paios que no, de fet ni escrivien, eren una espècie de profetes, una mica com Jesús, com Sòcrates, tios tremendament deixats. Ells són uns paios, sí, sí, eren uns tios que vivien al carrer, com Diògenes. Diògenes, de fet, vivia en una bota de vi.
Sí.
I una de les coses...
Una bota. Una bota.
Una bota de vi, perquè ell deia que, en el fons, diguéssim, tenien algun paral·lelisme amb els estoics, i els cínics deien que la millor manera de no caure en la hipocresia era no necessitar res.
No tenir res.
És a dir,
És més, em sembla que, no, això ho sabràs tu, però tenia, em sembla, un bol per beure aigua i un dia es va desfer del bol perquè allò ja era massa.
Exacte.
I diu, si puc anar a veure la font, per què tinc això?
Exacte, és el que el Yankelevich, un filòsof contemporani, anomenava la virtut de la renúncia, no? I, en part, els cínics a mi m'agraden molt perquè van ser un dels primers torracollons oficials de la filosofia. Diògenes, Laerci recull una cita de Diògenes que diu, per què pot servir un filòsof que es passi tota la vida exercint aquesta activitat sense que ningú se senti molestat. Això penso jo, evidentment ho tinc tatuat, jo que sóc un gran torracollons, sí. Ho tinc tatuat a l'avantbraç. És a dir, la nostra norma és que venim aquí, som vinguts aquí a molestar. Llavors, què és la reacció dels cínics? És una reacció, bàsicament, contra el pensament platònic. El pensament platònic era un pensament, diguéssim, que diferenciava el món de les idees, és a dir, allò que era veritat, del món de les aparences, que era un món no generador de veritat. I que, per tant, a partir d'aquí es derivaven idees que algun dia veurem, com la del filòsof rei, la dels governants elitistes, etcètera, etcètera. Doncs, els cínics diuen que l'única manera de trencar en aquesta hipocresia social és no entrar en aquesta idea del nomos, és a dir, de la llei, de voler coses, de desitjar coses. És a dir, sempre que hi ha un desig, és un desig global, diuen els cínics. I, per tant, ells parlen d'una manera molt contemporània. És molt curiós, això, els cínics. Ells parlen de que cal evitar els plaers del tenir, és a dir, casar-se, procrear, fundar una família, córrer darrere els diners, cobdiciar honors, esperar la fama, freqüentar els poderosos, tot això són plaers que t'asseguren les normes vitals. Què són, per contra, els plaers més naturals? Doncs els plaers de l'ésser. Diu Diògenes, per exemple, prendre el sol, ser lliure, masturbar-se com feia ell a la plaça pública, ell davant de quan hi havia una reunió, diguéssim, elitista, o hi havia una reunió de savis, ell reaccionava davant tota aquella pompa de la societat atenenca, que devia ser una cosa
això
bastant...
Això sí que molesta una mica, eh? Ho trobo pèl molest.
Depèn del final.
No, el trobo molest en general, no? Veure un senyor castellà enmig mentre tu estàs...
Saps què vol dir pompa en italià?
Sí.
Fent una pompa.
Justament.
Bueno, ells eren uns paios... De fet, els cínics són els primers contraculturals.
Ja.
Són els primers tios que ataquen les conviccions, diguéssim, de la societat ben pensant. Diguéssim, eren uns performers.
Sí, no, també molesten els performers.
Este, tens molt números per acabar vivint a Sant Cugat, eh?
Correcte.
Raola Virgili.
És que estic buscant...
Roger de Gràcia, exclusiva, busca casa a Sant Cugat. Vols agafar els ferrocarrils, que fa molta ràbia.
No, em marejo, em marejo, em marejo.
Et mereges? Sí.
No, li passa molta gent, eh?
Això li passa a molta gent, si
et plau. La Renfe no em mereja, però els ferrocarrils sí. Perquè trobo que tenen una via estreta i
o
es mouen molt.
La Catalunya ferroviària et mereja?
No, només els ferrocarrils. No sé, crec que hi ha gent que li passa, no?
Sí, a mi també em passa. Hòstia, és falta de costum.
No ho he sentit mai?
Que algú es mereix els ferrocarrils.
Sí, perquè trobo que es mouen molt de banda a banda.
Sí, bascula massa allò.
Sí, bascula molt.
Bueno, escolta...
No l'agafen gaire, per això. Canviar la Renfe no li passa.
Té un article, això, eh?
No, sí, quan vulguis, una entrevista en profunditat.
En definitiva, per acabar ja per encarar el cap de setmana, que els cínics són uns paios que diuen que el problema de la moral no és la hipocresia, perquè la hipocresia es troba en la mateixa moral. És a dir, els cínics diuen, escolta, si tu acabes fent un conjunt de normes, aquestes normes, per elevades que siguin irracionals, sempre hi creuran la hipocresia. I, per tant, la millor forma de no, diguéssim, de no caure-hi, no és tenir quantes més lleis millor, sinó justament desmoralitzar la vida política. I, per tant, a mi m'interessa molt els cínics, i sobretot, fixeu-vos, per exemple, és un exercici que jo faig, escolteu una tertúlia, un informatiu, un debat polític, intenteu pensar... Quant de contingut moralitzant i de moralina hi ha en les frases que escolteu? O sigui, la política ara és mega moral. O sigui, és molt invasiva dels subjectes. Els polítics semblen cada vegada més capellans. Els cínics diuen, no. Com més, diguéssim, bons siguem, però menys lleis tinguem, millor. És a dir, com més, diguéssim, ètics siguem, però sobretot menys ho escrivim i menys ho convertim en norma, millor anirem. Si voleu pensar sobre això... aneu a la Sala Gran del TNC,
sí,
perquè hi ha una obra extraordinària del Josep Maria Miró.
No m'atreveixo.
És extraordinària.
Em fa pànic.
No sé si pot anar amb ferrocarrils.
Sí? Et fa iu-iu.
Em fa pànic, deu ser tan potent, no?
El Josep Maria ha fet una obra extraordinària i tota la... Jo m'he estat llegint últimament els textos del Josep Maria perquè està preparant una edició dels seus textos teatrals que ha tingut l'honor de fer-hi un pròleg, i una de les coses importants del teatre de Miró, de l'obra mironiana, és això, intentar fer, diguéssim, parlar d'una ètica sense una recepta moral que sigui, diguéssim, que caigui en la moralina. I Temps salvatge és una obra que parla de coses, diguéssim, com la immigració, la por a l'altre, l'assetjament, i que intenta aquesta visió cínica, en el millor sentit de la paraula, sí, de buscar... diguéssim, una alerta ètica sense caure en el clientelisme moral. I jo penso que algú faci això des del teatre, que és el germà, no sé si petit o gran, de la filosofia, però en qualsevol cas és un germà, és mega lloable. O sigui que aneu al TNC perquè val molt la pena, i a part hi ha un equip d'actors sensacional.
El TNC, Temps salvatge, del Josep Maria Miró, i jo et volia preguntar per acabar també, no sé si tens alguna referència bibliogràfica per entrar en el món dels cínics,
sí,
i de Diògenes.
Hi ha un llibre molt bonic que es diu Contra història de la filosofia, d'un filòsof que es diu Michel Onfray, un filòsof francès de Normandia, que en el seu primer volum, que es diu Les sàvies antigues, si no me'n recordo malament, que està editorial Anagrama, em sembla que no està en català, però sempre que em dic que no està en català algú em corregeix, espero que estigui en català, però em sembla que només està en espanyol, fa un petit repàs molt acurat i bastant literari de la filosofia dels cínics, i és un llibre que val la pena perquè l'Onfray, a més, és un tio bastant, bastant assequible.
Perfecte. Escolta'm, gràcies a Bernat, que sàpigues que no estic sol, que hi ha algú que també es mereix els ferrocarrils.
Exacte, tenim una oient que es diu Imma Ast, que diu, creia que era l'única persona que em marejava els ferrocarrils. O sigui, ara hi ha tota una colla de damnificar.
Com
sortirà de l'armari? Els senyors de ferrocarrils et convidaran a que agafis...
No, ja van venir un dia aquí els senyors de ferrocarrils amb el Meteo Mauri, i els hi vaig dir que em marejava. Diu, sí, doncs bueno, doncs ja ho solucionarem.
I això és llegint i pensar-ho, llavors, no?
No puc llegir els ferrocarrils.
Ei, un altre, Triqui Laura,
veus?
No saps com t'entenc. Jo també em marejo els ferrocarrils. Em poso a morir, sobretot a l'hivern.
Sí, senyor, perquè a l'hivern llavors tens el moviment i la calefacció.
La calefacció a tope.
Sou gent apassionant, realment, aquest programa...
Em vaig a viure amb una bota.
No podrà viure a Sant Cugat, això sí que és una premissa.
No, mai.
I no podràs fer ràdio. Bueno, sí, et podem posar el que abans es deia un XDCI.
Sí. Per telèfon.
Escolta, si tenim consellers a Skype, no podem tenir locutors a Skype.
Home, que gran el Polònia, per cert, ahir, eh?
Calla que no tinguem locutors a Skype, també, de tant en tant, eh?
Ai. Gràcies, Bernat, adéu. Adéu.
Adéu.
Estat de Gràcia.